Al matí de Ràdio Sabadell.
I un dilluns més al Cafè Més Parlat de Literatura. Avui amb la Cecília Picún, que arriba des de Llibreria de la Plata per una nova edició de la secció
El llibre obert.
I avui per parlar precisament d'un llibre molt especial i singular. Es titula Clics contra la humanitat, de James Williams, i és una proposta que al llarg dels seus 13 capítols el que fa és convidar-nos a reflexionar sobre tot allò que hi ha darrere d'internet. Ens posa l'accent en com es persegueix, en com s'absorbeix a la nostra atenció a la web mitjançant algoritmes, psicòlegs, enginyers, tots treballen i s'enfoquen a que això, ens enganxem a les pantalles, a les xarxes socials i a les plataformes. Com afecta això al nostre dia a dia, la nostra llibertat? Doncs ara en reflexionarem. Cecília Picón, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Quina estrena, no?, de temporada, quin llibre ens portes,
sí,
quina meravella.
Sí, sí, i quizás sea como una forma de dar tono o de dar aire a lo que serán los días, las semanas, los meses que vendrán. Y los libros tienen un recorrido azaroso, ¿no? Porque uno llega a veces de formas muy singulares, como fue en este caso. El viernes a la tarde estaba yo en el librerío y llega un amigo, lector, cliente, que todos conocemos, que es Xavi Salomó, el ilustrador. Y bueno, nos ponemos a conversar sobre lo que estamos leyendo y me dice, yo estoy leyendo, o mejor dicho, acabo de leer, me dice, un libro que desde que lo leí lo estoy recomendando a todo el mundo. Pero no solamente lo estoy recomendando, sino que yo terminé de leer el libro y cerré todas mis redes sociales, ¿no? Estamos hablando de una persona que es un ilustrador, es el ilustrador de La Casa de la Yaya, con Meritxell Martí, que hacen ese tándem tan fantástico de un Supa de Po, un Regal de Po. Bueno, él cerró sus charchas, sus redes, ¿no? Y eso fue como consecuencia de este libro. Bueno, por supuesto, eso fue el viernes, el sábado yo ya estaba leyendo este libro.
Qué fort, claro, amb aquesta premisa.
Y sí, y realmente quedas impactado, pero este hombre que escribe Clics contra la humanidad, James Williams, es un hombre de 40 años, es un hombre, trabajó en Google, en uno de estos cargos también de decisión importantes, de creatividad. Y hasta que se dio cuenta lo que él estaba haciendo, qué estaba construyendo, qué monstruo estaba construyendo con su trabajo. Entonces lo dejó y se fue a estudiar a Oxford, a hacer un máster, un doctorado. Y en este momento se está enfocando justamente en el estudio de las redes, en el estudio de las tecnologías, de las altas tecnologías, y cómo inciden estas altas tecnologías en la vida nuestra, ¿no? Es interesante porque empieza contándonos una historia, la historia de Diógenes de Sinope, un filósofo del siglo IV antes de Cristo, griego, que había sido expulsado de su ciudad porque, bueno, una persona muy particular, muy transgresora, y vivía en las calles al lado, vivía en una tinaja en realidad, con un taparrabos y comiendo unas comidas muy, muy frugales y despojado totalmente, ¿no? Entonces, también le llamaban Diógenes el cínico, porque sus respuestas muchas veces tenían ese cinismo clarividente que hace que uno se cuestione muchas veces lo que da por normal y establecido. Resulta que este Diógenes era muy admirado por Alejandro Magno. Y un día Alejandro Magno se acercó a buscarlo, él estaba tendido en la calle tomando sol, y se acercó y le dijo que lo admiraba y que le pidiera, en esa magnanimidad que además le dio su nombre, que le pidiera lo que quisiera, que él le iba a conceder ese deseo. Y entonces, bueno, frente a la expectación de los que lo rodeaban, a ver qué va a pedir, transará en decir algo que después tenga que devolver. Bueno, Diógenes se lo pensó y lo miró a Alejandro Magno y dijo, por favor, muévase que me está tapando el sol, me está haciendo sombra. Ese fue el deseo que le pidió. Y entonces, ¿por qué James Williams comienza con esta historia? Porque en el siglo XXI las redes sociales, las altas tecnologías, nacen como una forma de ayudarnos a la humanidad, como una forma de resolver nuestros problemas, de hacernos mucho más fácil la vida. Pero con el transcurso del tiempo estamos viendo que en realidad lo que nos están haciendo es nos están haciendo sombra, nos están quitando la luz,
nos están quitando vida, yo diría, y libertad.
Exactamente. La luz del foco, el foco donde ponemos nuestra atención. Entonces, de esto va el libro, va de hacer un análisis de qué es lo que en este momento tenemos en abundancia. Sí. Lo que tenemos en abundancia es información. Estamos bombardeados por información. Yo creo que si cada uno de nosotros piensa la cantidad de conexiones que tenemos en lo que nos rodea, desde el móvil, si estamos en una casa y convivimos con otra persona, también es el móvil de los demás, pero también está el ordenador, el portátil, el iPad, bueno, todas las posibilidades que tenemos de conectarnos y de vías por las que nos están entrando mensajes todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que abunda es la información, pero hay algo que escasea, y lo que escasea, es ese bien escaso, es la atención. Porque cuando nosotros nos dicen, con algo que nos ofrecen, presta atención, no estamos prestando atención, la estamos regalando.
Molt important això el que dius, i també doncs nosaltres en volem conversar amb l'editor de Gato Pardo, Lucas Villavecchia, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs descobrint Clics contra la humanitat, aquesta proposta, aquest assaig que la veritat és que crec que és molt necessari, també per doncs, reivindicar l'esperit crític, l'ètica, no?, davant d'aquest canvi, no?, que vivim a través de la tecnologia. Com us arriba a vosaltres aquesta proposta?
Doncs, si sóc sincer, com estic bombardejat jo també d'accés a informació i d'estímuls, no me'n recordo ni tan sols originalment de com hi vaig arribar, però
va
ser
va
un descobriment feliç perquè la veritat és que és un llibre que em sembla que a banda de la seva edició anglesa, que era una editorial acadèmica, crec que el país on ha tingut més repercussió internacionalment és Espanya, gràcies a aquesta edició.
I per què? Doncs l'has inclòs en el teu catàleg, no? Perquè creus que era necessari, no?, doncs incloure aquesta proposta a Gato Pardo.
Sí, em sembla un llibre molt interessant en molts aspectes. Molts lectors m'han dit una cosa que per un editor és molt afalagadora i per un autor suposo que també, que és que realment ha tingut un impacte important en la seva manera de viure i de veure la vida, i més d'una persona m'ha dit que directament al cap d'unes pàgines s'havia esborrat alguns comptes, algunes xarxes socials, no? Llavors això és un plaer veure que pots fomentar aquesta mena de lectures. Després també és un llibre que parla d'un tema que està en boca de tothom i hi ha molts llibres divulgatius, hi ha documentals com el de El dilema social de Netflix, no? Però aquest fa una cosa que no fan altres llibres, que és que, com deia molt bé la Cecília, retrocedeix, recula en el temps, se'n va cap a la Grècia antiga i ens parla sobretot del valor de l'atenció, no? La importància de l'atenció en les nostres vides, perquè sempre parlem molt que estem a l'era de la informació, i una cosa que diu sovint el James Williams és que l'era de la informació també és l'era de l'atenció o de la desatenció, precisament.
Totalment. Llavors, perquè jo crec que qualsevol dels nostres oients es pot fer una idea, no? Ja gairebé ni mirem una pel·lícula només mirant una pel·li, no?, o llegint aquell llibre, sinó que estem tot el dia connectats o vigilant les alertes de les pantalles, o sigui, fent 50.000 coses, el que avui es diu multitasking.
Sí, exacte, i de fet una altra cosa que diu el James és que ningú s'aixeca de bon matí, està esmorzant i pensant en què farà aquell dia, no?, meravellós, i diu, ostres, avui realment el que em ve de gust a la meva vida és passar-me una hora a Twitter, 50 minuts a Facebook, 30 minuts al mail, 40 enviant WhatsApps, no? No, no és la idea que nosaltres tenim de, del nostre temps i de com vivim el dia. No és una proposta que ens fem. Després passa el dia i, ostres, això és el que hem fet, no? Per això la importància de l'atenció i com l'atenció està relacionada només amb l'autonomia individual, sinó fins i tot amb la democràcia i la capacitat d'informar-nos bé dels assumptes que ens concerneixen a tots.
Claro, porque en realidad, además de esa atención, está muy vinculada a la voluntad nuestra para hacer o no hacer cosas. Y tú lo decías, uno puede empezar el día con unos propósitos y que cuando llega la noche se da cuenta que de esos propósitos quizás una pequeña parte fueron cumplidos porque el tiempo lo destinamos a lo banal, al mirar las redes, al estar en un nivel de información y conocimiento muy, muy superficial.
Sí, sí, no es un problema nuevo tampoco. Por ejemplo, ahora surtirá, pensaba, un libro muy interesante a Ciruela, que es El arte del saber ligero, una breve historia del exceso de información, que parla precisament de com aquest problema, que ara està omnipresent, ha estat present al llarg de la història. El que passa és que el salt exponencial que hem patit en els darrers anys és brutal. No hi ha hagut una adaptació d'anys mica en mica, com va passar, per exemple, no sé, amb el telègraf o amb la impremta, no? Ens ho hem trobat, és com jugar al Tetris i cada cop i volta comencin a caure les peces a una velocitat boja, no?
Bueno, eso es posible porque les abrimos las ventanas para que puedan mirar y estar monitorizados en cada acción que llevamos a cabo. Y por lo tanto, la publicidad o los mensajes que se envíen pueden ser extremadamente focalizados y eso es la gran pelea por la atención, por eso mismo.
Y hay un aspecto importante, creo que has tocado tú, que es lo de la voluntad. Porque James Williams también hace mucho hincapié en que no es solo un problema de voluntad individual o de adicción individual, que eso no lleva a resolver el problema, porque también es un problema estructural que tiene que ver cómo están diseñadas estas aplicaciones o estos programas, o estos sistemas de información que hacen muy, muy difícil a nivel individual luchar contra esta especie de demanda permanente de atención, ¿no? Entonces, bueno, que no es algo que tengamos que cambiar solo a nivel individual, aunque evidentemente hay que hacer un esfuerzo. O, por ejemplo, él critica mucho la metáfora de la adicción, ¿no? Porque de alguna manera culpabiliza mucho al usuario individual.
Clar. I de fet és tota una maquinària, no?, que treballa precisament perquè nosaltres ens enganxem, no?, perquè passem totes aquestes hores davant de la pantalla.
Sí, és un sistema de persuasió intel·ligent, que diu ell, crec. I de fet, clar, què és interessant del James Williams? Sí. Que ell parla d'una cosa que tothom sap, d'alguna manera, però ell com ha estat a dintre el ventre de la bèstia, per dir-ho d'alguna manera, i de fet ell va rebre el Founders Award, el premi de Google, crec que precisament per la seva feina en la maximització de la publicitat, dels resultats publicitaris de l'empresa, si no m'equivoco. Llavors ell coneix molt bé els mecanismes que es fan servir per precisament d'alguna manera imposar-se a la nostra intenció de resistir-nos a això. Clar. Per exemple, hi ha trucs que venen de la indústria del joc, no? Aquesta cosa que passa quan, per exemple, fem un scroll, un refresh al Twitter o a l'Instagram, no? I posa aquesta rodoneta, aviam què sortirà, no? Això és com quan estem a la màquina de tragar perra.
Exacte, sí.
No? És, i això és l'ham que ens fa. És una mena d'incentiu pervers que fa que nosaltres no podem resistir-nos a veure què em sortirà. Ara segur que em surt algun article que m'interessa, o una foto del meu amic que m'interessa o el que sigui, però clar, això és interminable. Per això dic que és important veure també el disseny estructural, no? Les estratègies que fan servir aquestes empreses contra les quals, a nivell individual, amb pura força de voluntat, és normal que sigui difícil lluitar.
I tant, el cert és que el que demostra és que són accions que són molt difícils a nivell individual, com deies, però que tenen un impacte a nivell social. Està canviant la nostra atenció, però també la nostra llibertat, la nostra autonomia, el nostre sentit, no?, de privacitat, fins i tot. Mira, ja et truquen de Google. Cecília.
Estan
emprenyats. Ja s'han emprenyat per la secció d'avui.
Estan demanant la vostra atenció, eh?
No, però és veritat, està canviant molts conceptes que no som conscients.
Sí. I per això, per exemple, el llibre també fa una reflexió sobre el llenguatge que emprem per parlar d'aquestes coses, no? Uh-huh. Perquè el llenguatge també, d'alguna manera, pot ser còmplice o pot reproduir, sí, els discursos d'aquestes empreses. Sense anar més lluny, per exemple, ja està molt establert que quan parlem de Facebook o d'altres xarxes socials, diguem xarxes socials, uh-huh, no? Redes socials, socials. Ja hi afegim, depèn de com, perquè també han estat sistemes que han incentivat moltes dinàmiques totalment antisocials, no?
Lucas, lo que dices de las palabras, también el término navegar es un término muy capcioso, porque para navegar se necesita un timón, y el timón precisamente no lo llevamos nosotros.
Claro. De hecho, lo que dice un poco James Williams es que, de alguna manera, lo que nos piden estas empresas es que vendamos nuestro yo presente para sacrificar nuestro yo futuro, ¿no?, de alguna manera. O sea, hacemos pequeñas concesiones que parecen distracciones menores, parecen, pues... ¿Qué pasa si miro el móvil 10 segunditos, no? ¿Qué pasa si cambio de pestaña? ¿Qué pasa si...? Pero claro, esto acumulativamente lo que hace es que perdamos vista del rumbo de nuestra, claro, vida, prácticamente. Entonces, es algo que en el momento cuesta de percibir, pero que tiene un efecto agregado a la larga que nos deja a la deriva, de alguna manera. O sea, lo que básicamente puede impedir es que nos construyamos a nosotros como personas con una historia coherente y con una dirección.
Doncs per això és important llegir Clics contra la humanitat, un llibre que avui ha estat protagonista d'aquesta secció. Se'ns va el temps. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos.
Moltes
gràcies. Adéu, Raquel.
Adéu.